9 i 23, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres en Sam Abrams, en, també el Toni Ramon i en Domènec Miquel, a qui li donem la benvinguda de nou a les tertúlies.
Doncs moltes gràcies.
Benvingut i ben trobat, que ens fa molta il·lusió que comparteixis aquesta estona amb nosaltres. També estem pendents que arribi el Jordi Casas per tractar diversos temes d'actualitat. Jo voldria parlar amb vostè sobre la sessió que es va viure ahir al Parlament. Ja sabem que la presidenta del Parlament, Núria Gispert, ha citat per avui els caps de llista a les eleccions per celebrar la tradicional ronda de consultes que precedeix la investidura del president de la Generalitat. La decisió d'iniciar aquests contactes immediatament podria indicar la intenció de mantenir el debat d'investidura per als propers dies 20 i 21 de desembre, com estava convocat inicialment. La gran incògnita és el pacte entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, que es podria resoldre immediatament i està en mans únicament del president en funcions, Artur Mas, i del líder dels independentistes, Oriol Junqueras. Dit això, he fet una petita introducció i ara m'agradaria saber què en pensen d'aquesta situació, si consideren que aquest enigma sobre la data de la consulta sobiranista es resoldrà o si s'arribarà a una solució intermitja on potser no hi ha una data però hi ha un període més o menys ampli perquè tothom hi estigui còmode. No sé si veuen Convergència i Unió, i remarco això de i Unió, disposats a tirar endavant aquesta consulta o referèndum, etc, etc, etc. Jo aquí ja callo i els deixo els micros. Qui comença?
A veure, ahir Sam, vaig sentir una entrevista amb la senyora Carme Forcadell a la nit, que deu tenir una certa informació, diria jo, i li van preguntar directament a la cara si ella creia que aquest tema de la data es resoldria en positiu i en breu. I va dir que ella creia que sí.
I en què es basava? Perquè el creure...
No, diguem-ne, el que passa que el creure en la llengua catalana té, diguem-ne, matisos diferents. Jo crec que ho deia en el sentit de jo no em vull posar la mà al foc, però estic absolutament convençut de perquè tingui informacions al respecte. Vaig entendre jo. És a dir, que l'investidura es faria tal com s'havia previst, perquè trobaran la solució. Vaig entendre jo. Que és el que jo penso. És a dir, jo penso que a aquest país no li interessa en absolut entrar en una mena de deriva formal o tècnica formal a l'inici justament d'una legislatura que serà difícil perquè se'n van allí junts dues formacions que en principi no anirien, ja que han estat a la grenya durant els dos tripartits, allò en plan Esquerra, Cosso i Derriba de Convergència, ara resulta que han d'anar juntets, això serà més difícil del que sembla, i és clar, si comences ja el periple, el trajecte, amb, diguem-ne, estíria, ronça, etc., estàs donant mala imatge, i estàs escenificant el que pot ser, diguem-ne, la resta de la legislatura. I per l'altra banda, penso que la població té ganes de que ja l'interregne aquest entre un règim i l'altre s'acabi i que es facin tots els tràmits i que el govern comenci a governar. I cuanto antes, mejor.
Més opinions. Domènec, Toni, Domènec?
Sí, no, a veure, jo també penso que diguéssim, a veure, que diguéssim una baralla entre els dos en aquests moments, a més el que dona, diguéssim, és una mala imatge de país, eh? I això ho estic dient, diguéssim, doncs, cara a l'exterior, eh? No solament
exterior
de l'Ebre.
A l'altra banda,
sí,
de l'Ebre.
Sí, 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 no solament Ebre enllà, sinó també del Pirineu enllà, eh? Vull dir que hi ha d'haver-hi una certa imatge d'unitat, eh? Vull dir, perquè de lo contrari llavors ja hi tornem a ser, no? Vull dir, és allò de barallem-nos com a bons germans i em sembla que no es tracta justament d'això. De totes maneres, jo també penso que no cal fixar una data, diguéssim, allò del 12 de desembre, eh? Vull dir, doncs és igual, vull dir, tant pot ser el 12 com pot ser el 18, com pot ser, diguéssim, el mes de gener, eh? Vull dir que... Però sí que, home, cal concretar-ho una mica, perquè dir dintre la legislatura queda potser també una cosa molt, molt vaga i molt ambigua i molt, eh? Vull dir, a veure, serà una cosa, un objectiu d'un any, de dos anys, de tres anys, eh? Vull dir, però s'ha de fixar, diguéssim, una mica aquestes coses.
Toni, com ho veus?
A veure, ho veig difícil i fàcil. Difícil, doncs, perquè els programes electorals més enllà de la consulta, doncs són força diferents, i per tant és, haurà de ser un pacte, a veure, en aquest país sempre veiem molt malament els pactes, no? Després demanem unitat o demanem acords, però malauradament en el circ polític, no, ja no parlo de la població o de l'electorat, en el circ polític el pacte sempre és tan criticat per tota la resta de partits que realment ajuda poc a tenir una democràcia.
És que no n'hi ha de cultura de pacte.
Exacte, no hi ha cultura de pacte, no hi ha cultura democràtica.
No hi ha cultura de pacte, vull dir, justament, diguéssim, tot el sistema medieval català es basa, diguéssim, en el pacte.
No, però...
D'això fa uns quants dies, Domènec.
Però vull dir, a veure, diguéssim, que ha sigut, el pactisme català ha sigut un dels grans exemples europeus.
Sí, però jo penso que modernament, sobretot a partir dels anys de la República i la Guerra, aquest país està traumat en aquest sentit, i d'entrada la idea de pacte vol dir guirigall, i tothom espera guirigall, i com hi hagi guirigall diuen, veus, ja t'ho deia que acabaríem així. Per què? Perquè pensen en, diguem-ne, l'antecedent més immediat, que és República i Guerra, que certament allò va ser un guirigall d'uns i altres, i ja està. I aleshores els tripartits van donar això, la idea del Dragon Khan i de cap amunt i cap avall, i el segon tripartit amb el cavaller de ferro del Montilla intentant garantir un silenci sepulcral, i tothom sabia que allà dins hi havia guirigall. I això és així, i aleshores això fomenta cada vegada més aquesta idea de ui, ja hi tornem a ser. I és clar, dos que han estat tan enemics, tan viscerals, entre els antecedents de República i Guerra i els dos tripartits i l'enemistat general.
Però abans del tripartit hi han hagut algunes enteses entre Convergència o Esquerra, o és que no ens en recordem de l'època Pujol?
Sí.
No, l'únic que Esquerra també va sortir
escaldat. No, i l'Ajuntament de Barcelona ha funcionat, però en general la idea del pacte, jo penso que efectivament no hi ha cultura de pacte, hi ha una mena de basar-te de que si no hi ha més remei. Exacte. Tothom et diu la teoria de que Catalunya és plural i aleshores hi ha diferents opcions, bla, 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 però quan arribes a l'hora de la veritat, que has de fer la foto i has d'escenificar, és quan venen tota mena de bregues, d'intrigues, d'històries, conforme el pacte no es consolida. No es consolida, i aleshores el públic general respon sí, que és l'altra cara de la moneda, que sempre em recorda aquell un acte del Cambó. Quina és la gran virtut dels catalans? El seu individualisme. Quin és el gran pecat dels catalans? El seu individualisme. És a dir, funciona en positiu i en negatiu aquest caràcter. I crec que sí que tens raó, que en la història hi ha, diguem, d'aquesta voluntat pactista. Crec que més de cares en fora que no pas de cares en dins, però els antecedents immediats en la modernitat són antipactistes, com a mínim portes en dins.
Toni, que volies afegir alguna cosa?
No, en aquesta línia. Llavors, a més, els pactes, el soroll que generen, tant interns com externs, també impedeixen que s'expliquin, i que s'expliquin bé, que seria una mica la part pedagògica que s'hauria de fer. És evident que en qualsevol pacte, sigui municipal, sigui la Generalitat de Catalunya, cedeixes i entomes, i això serà així. Per tant, és evident que Esquerra Republicana aportarà valors socials en la nova política econòmica, és evident, però també hauran d'entomar mesures, doncs, que Convergència i Unió ha anat engegant o que voldran engegar, és evident. Cap dels dos partits té la majoria absoluta, per tant no podran imposar absolutament res. I la part fàcil podria ser aquest mandat que té aquest Parlament de Catalunya. És evident que Convergència i Unió, amb un programa clarament sobiranista, que no independentista, però clarament sobiranista, obté 50 diputats. Per tant, malgrat puguin fer una lectura negativa dels resultats, doncs home, jo la faig positiva amb aquest espai de sobiranisme, i per tant el mandat és molt clar i evident, i amb aquest aspecte crec que s'han de posar d'acord, perquè si no, més enllà de les militàncies i l'electorat, jo crec que el que es carreguen és, mira, la voluntat d'un poble, com deia el senyor Mas, sorgida doncs, de, en molts casos de partits polítics, en altres de la societat civil, per caminar cap a, com a mínim cap a la consulta, evidentment alguns cap a la independència, però com a mínim cap a la consulta.
Algun aspecte més?
Bueno, jo penso que això de la consulta, el que hi ha són dues opinions. La que manifesta Esquerra Republicana és aprofitem el moment aquest i no deixem que la gent es desanimi o es desmotivi. I després jo crec que la idea de Convergència és amb l'experiència que tenim del senyor Rajoy i els seus esbirros, més val anar despistant i ser una mica ambivalent i una mica ambigu i no donar, diguem-ne, la data i ja veurem, ja veurem. Hi ha una part de preparació per la gent per accedir a la consulta aquesta. I penso que són postures una mica irreconciliables, perquè l'un té molta pressa i l'altre és molt més ponderat i vol fer més una cortina de fum de cara al senyor Rajoy, perquè el sí. que hem vist nosaltres del senyor Rajoy aquest últim temps ha estat espectacular. Doncs això jo crec que no és res comparat amb el que ja deuen tenir preparat la FAES i la Cospedal i la Santa Santa Maria i tota aquesta patuleia, el que tenen preparat de cara a la consulta independentista.
Vols dir que tindrem el CNI fent feina aquí a Catalunya, si no és que l'està fent ja des de fa dies?
Jo, per una cosa que va dir
si
la Forcadell...
Si no l'està l'hauríem d'acomiadar tots, eh?
No, no, fent feina. Vull aquí deixar l'incògnita per si potser no jo, estan jo, fent res, però vaja, jo, queda clar que la maquinària treballa.
Jo, per, diguem-ne, una cosa que s'endivinava i en les declaracions de la Forcadell, vaig entendre jo que Convergència funcionava en aquest sentit. Allò de que no els hi posem tan fàcil, no, diguem-ne, deixem allò tan a l'oberta. Perquè faran, i faran una ofensiva interna i faran una ofensiva externa. Això està claríssim. I el que hem vist fins ara no és res, és només els prolegòmens. Perquè allà se'ls hi tocarà de veritat la ferida, que és la Constitució, el model d'estat, etc. I cada vegada més la posició de la premsa internacional és de comprensió de la complexitat de la situació a favor de Catalunya. I això al senyor Rajoy no li agrada gens.
Vols dir que si s'han inventat un informe en plena campanya electoral podem tenir això multiplicat per molt, si la consulta finalment té data, i per això s'està jugant amb aquesta potser ambigüitat per no donar-nos facilitats.
Jo estic segur que sí, i a més s'estan creuant cada dia línies vermelles, per citar el president Mas, que és on s'és vist del mundo mundial que un president d'estat surt i diu tan tranquil·lament que no li agrada gens el pacte entre dos partits completament legals. On s'és vist això? Això és d'una falta d'integritat moral, una falta de joc polític, una falta de democràcia absolutament insòlid i, per mi, intolerable. I ningú ha dit ni mu.
I un president que surt bàsicament per dir això, perquè darrerament el senyor Rajoy no el veiem parlar absolutament de cap tema. Surten a criticar i a tot el que és el moviment independentista català, surten amb aquelles frases que a mi em posen certament molt nerviós, de que ens inventem problemes que no existeixen, o de que, bueno, i no ho sé, els problemes que té realment l'estat espanyol, que tenen a l'estat espanyol, no sé, el senyor Rajoy quan pensa sortir, o a fer alguna proposta per solucionar-los, o com a mínim a fer-ne una anàlisi.
Bueno, ara sempre... ha sortit de la seva cova, sí. Ja és anat i la gent surt de coves, i l'individu diu que està disposat a dialogar, està disposat a parlar.
Bueno, per això sí, però quan poses el tema damunt de la taula, diu que no, d'això no.
Sí. No, sinó després té la senyora Cospedal o la senyora Soraya Sáenz de Santa Maria, que, per exemple, durant la campanya van agafar l'informe fals que va publicar El Mundo, van acusar el president Mas de tenir comptes amagats i no han demanat disculpes. I jo crec que en un país democràtic una persona que acusa basant-se en un informe fals hauria de dimitir. Sí, bàsicament sí, sí. Perquè és una qüestió de qualitat democràtica, ningú pot acusar algú altre...
I veuràs com la investigació proves. Aquesta es perdrà en el túnel del temps i no traurem mai més l'aigua clara, i si la traiem serà una notícia breu de la pàgina 35 dels diaris, just abans de la secció de cinema.
Sí, sí. Allò i, es perdrà. I ni tan sols els hi tallaran el cap al parell de periodistes que representa que han fet la falsificació, eh?
Sí, sí, i ja està. I
la senyora Chacón també va fer servir l'informe, perquè també hi ha gent del PSOE que va fer servir l'informe durant la campanya.
Sí, i ara se li ha vist amb quina moneda se li ha pagat a la senyora Chacón.
Quina, explica-ho.
Adeu, passi-ho bé. És a dir, en la correguda cap als seients del Parlament, ella ha quedat completament fora. I esclar, l'Iceta, que ocupa molt de tros, cop de colze, i allà a la mesa del Parlament, allò que dius, ai, fill meu, quina poca dignitat que teniu tots plegats. És allò de dir, al final veuràs que reciclaran polítics per tal d'estar a la classe política, que agafaran la franquícia del bar del Parlament abans d'anar-se'n a fora a buscar-se la vida. És una cosa tremenda, una cosa tremenda. Ara, a mi, això del Rajoy, a mi em preocupa moltíssim. Em preocupa la falta de sensibilitat de la premsa i del públic. No hi ha 50.000 tertúlies i ningú ha dit ni mu. És a dir, tothom està insensibilitzat davant d'això. Imagina't tu, traslladem-ho a un altre país. Imagina't tu que surt l'Holland, que s'ha fet un pacte entre dos partits a Normandia i que digui, ui, a mi em preocupa molt això. És que el linxen, vostè no és ningú per comentar això. Són dos partits constituïts legalment, per tant, el senyor Mas que pacti amb qui li doni la gana. Això és així. I aleshores són declaracions d'un cap d'estat en clau completament partidista, sectari i ideològic. Això és intolerable, és que és intolerable. I sobretot, tal com diu el Toni, sí, aquest tio sempre està amagat. I sempre deixa que els seus bulldogs a la porta, la Hospital i la Santa Santa Maria, li treguin les castanyes del foc. Això és així.
De totes maneres, diguéssim, a veure, diguéssim, el tema aquest de la concreció de la data, que és el que parlàvem abans, penso que sí que hi ha potser dues posicions, no? Diguéssim, una que és una posició en clau catalana, que és més la que té en Junqueras, és a dir, hem de concretar perquè, diguéssim, el país ha de saber, diguéssim, coses, i una altra que és la posició aquesta d'en Mas, que diu, a veure, no concretem massa perquè tampoc els hi hem de donar pistes, diguéssim, a Madrid, I això, diguéssim, una està feta molt més en clau catalana i l'altra està feta més en clau espanyola, i realment és difícil de compaginar les dues coses, no? Però alguna cosa sí que s'ha de concretar, Vull dir, de totes maneres, la voluntat aquesta no es pot deixar com una voluntat simplement etèria de que dintre la legislatura es farà.
Sí, però perdona, aquestes consultes que se fan a l'estranger van estar anys, per exemple, al Quebec,
sí,
creant el clima. A Escòcia, quantes legislatures han estat fins a concretar el tema aquest, quan el senyor Salmon ja ho tenia clar des del primer dia. Sí, és a dir, no són tan fàcils. I buscar el ressò internacional, buscar la fórmula legal o paralegal per fer-ho, buscar la comprensió, diguem-ne, de la població i fer la pedagogia, això no es fa, diguem-ne, en quatre dies, penso jo. No, i després tinc la sensació, cada vegada que sento el Junqueras, que és demà, ràpid, com si, en el fons, desconfiés de que això és una cosa que, en un moment determinat, és fràgil i vulnerable i se'n pot anar, diguem-ne, a campistraus.
Doncs jo al contrari, penso que, diguéssim, que si es fa demà, l'hem cagat,
Toni, tu com ho veus? Més ràpid o més lent?
Home,
que falta molt, encara, diguéssim, que realment s'ha... A veure, tot lo dels vots i lo dels diputats i de més, m'ho sé, diguéssim, i d'això. Però...
L'aritmètica.
A veure, quan tu llegeixes allò, les enquestes, diguéssim, de lo que pensa la gent i tot plegat, fem demà, diguéssim, un referèndum per la independència i es perd,
Toni, Més ràpid, més lent, guanyaríem, perdríem si ho féssim immediatament.
Home, jo crec que ha de ser aquesta legislatura. Jo crec que també una cosa que s'ha de pactar bé, i segurament no ho sabrem i quedaran als despatxos d'entrada, serà què passa quan diguin referèndum ni parlar-ne. Jo crec que aquí pot ser un dels esculls en aquests moments de l'acord. Ja ho apuntava algun mitjà aquest cap de setmana.
Jo, Felipe González, dient jo també vull votar. Clar.
Bueno, no sé. Que
això també és un deliri.
Sí.
Això és un deliri.
Bueno, que s'empadroni hospitalet. Ui, què vols que et digui?
Toni, moltes gràcies.
A casa d'algun company del PSOE, no? Bueno, vés a saber que no ho facin també, això de començar a empadronar.
Sí, compta amb el cens a l'hora d'anar a votar, perquè
foten més poc una pedregada. Com dèiem abans, engegaran totes les maquinàries, aquesta també n'és una, i a més
home, estic
contra
segur,
Catalunya tot s'hi val.
Estic segur que el PP ja fa temps que està empadronant gent a Catalunya i ho sabrem d'aquí 20 anys.
Els envia a les eleccions.
Si venen
no,
a fer d'apoderats, no? Doncs sí. Imagina't.
I alguns que agafen, no, deien, agafaven els sobres i posaven la papereta i tot, no?
Sí, no, no.
Ha sortit algun vídeo, eh? Vull dir, no,
són,
no m'invento.
Són molt servicials. Doncs, home, una cosa que sí que sempre fa respecte quan et planteges el referèndum és aquest tarannà del català mig una mica cagadet. Fa patir, realment fa patir.
Bueno, però cagadet que... i el no tan cagadet. A mi em preocupa molt, com a mínim en el sector on em moc, que és el sector de la cultura, de molta gent que, com que està de moda, molta l'àvia, i sí, el país, i les eines d'estat, i tot el que tu vulguis. I després, a l'hora de la veritat, estic segur que tancaran la cortineta i votaran que no. I són persones que tu sents el seu discurs i que són molt catalanistes, que estan molt d'acord amb tot, i ja és hora, amb un gran mimetisme respecte, i després a l'hora de la veritat, com que ja estan ben situats amb els seus xanxullos i les seves coses, que no moguin el panorama i votaran que no.
Jo d'això n'estic... I després hi ha la part més important de tota la qüestió de l'independentisme, per mi, que és la part emocional. O sigui, quants ciutadans de Catalunya podrien compartir, no?, una anàlisi, doncs, de dèficit fiscal, de les inversions que tenim, dels serveis que tenim, dels impostos que paguem, etc. Però quan li estàs parlant de l'estat espanyol, que és casa seva, és els seus orígens, és l'origen de la seva família, és el pueblo de les vacances, doncs, home, també jugar amb aquests sentiments és complicat. Llavors, estic segur que si qui provoqués aquest espoli fiscal fos l'estat francès, a dia d'avui l'independentisme seria més que majoritari a Catalunya, perquè evidències de que no anem bé amb l'estat espanyol en tenim cada dia. Però evidentment el lligam emocional, doncs, que moltes persones, molts ciutadans d'aquest país tenen amb regions de l'estat espanyol, doncs dificulta aquest procés. I aquesta és la part per mi més delicada, i a més que sobretot el Partit Popular i Ciudadanos són la que s'estan encarregant
de tiar-la
i ara amb la llengua, després diuen que ens preocupem de problemes que no existeixen, doncs déu-n'hi-do la que estan liant amb la llengua. Estan parlant de la fragmentació que està creant l'independentisme, quan la fragmentació em sembla que s'està creant més aviat pels discursos que ens estan deixant aquesta gent. I a mi és la part que realment em preocupa, aquest lligam emocional que moltes persones tenen amb l'estat espanyol, i que més enllà de, bueno, la tertúlia de la setmana passada, no, dèiem que l'independentisme en aquests moments a Catalunya segurament és està en el moment que menys sentimental és, que hi ha més evidències pràctiques, econòmiques, de que és necessari disposar d'un estat propi. Per tant, fer entendre aquesta necessitat a gent que té aquest lligam emocional, doncs serà complicat, però bueno, jo crec que és la feina que ara ens queda pendent.
Tot i que, és clar, una de les incògnites, es parla molt de l'independentisme, però i l'endemà de l'independència, quina mena de país tindràs? I és clar, no està gens clar quin model. I és clar, un dels models que es proposa justament per solucionar aquest problema és un model a l'anglesa, d'estil Commonwealth. És a dir, que Catalunya serà un país dins d'Europa, però tindrà un lligam de primera amb Espanya, justament per solucionar aquest tema. És un dels models que del qual es parla.
Hem de compartir la corona, doncs?
Jo penso que no. Jo penso que
perquè aquesta... era una de les opcions.
Jo per mi, que Espanya no comparteixi la corona. És a dir, està clar que Joan Carles era una persona que garantia un procés. Era el Leviatán. Era el tio que estava per sobre del bé i el mal i garantia que arribés a bon port amb tots els elements sobre la taula, la transició. El seu fill no és garantia de res.
Però el seu fill és príncep de Girona, eh? No sé si te'n recordes.
Sí, 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 sí. I a mi, com si vol ser príncep de Badalona. A mi, no. I la veritat és que trobo que en aquests moments, en una monarquia normal, on el rei no tingués aquesta aura de garant de la transició, estic segur que hi hauria molt més discurs sobre quin sentit té la monarquia i hi hauria molt més discurs sobre aprofitem que aquest senyor es fa gran, que abdiqui a favor del fill i ens carreguem la monarquia i avall.
Escolti, mentrestant tenim notícies sobre la situació econòmica. Per exemple, ahir el Consell General del Poder Judicial va dir que els desnonaments han augmentat un 134% el 2012. Maco. També vam tenir un miler de persones manifestant-se a Barcelona en defensa de les pensions, recordant aquestes pensions que s'havien de revaloritzar i augmentar-les, i que poc després de les eleccions, curiosament, es va anunciar que només s'incrementarien un 1%. I també tenim...
És que després de les eleccions passa cada cosa.
Sí, no.
Sabadell... Sí, amb problemes.
Justament el problema de les pensions diguéssim havia de venir per culpa dels independentistes, sí. No de Madrid, sinó per culpa dels independentistes. Ja resulta que no, que és Madrid diguéssim el que ens ha causat el problema.
Les imatges de la candidata
i no a nosaltres,
del PP,
sinó a tots, eh?
A residències de gent gran amb gent gran en algunes condicions mentals no apropiades per seguir un discurs, fent-los el discurs de la por, dient-los que es quedarien sense
pensions. Però això és el tot s'hi val que dèiem abans.
Sí, sí.
Tot s'hi val contra aquest procés. Tot s'hi val, és igual, encara que sigui...
I utilitzaran armes legals i armes il·legals, i la cosa està en que tenen una impunitat, perquè la comunitat internacional no està assabentada, i l'estat espanyol, diguem-ne, figura que el ciutadà normal, les eines que tindria per lluitar contra això seria el Tribunal Constitucional, i resulta que, esclar, allò està més mediatitzat que una altra cosa, amb el qual, diguem-ne, el poble català que es calci, que es calci, perquè aquí veurem de tots colors, i com que hi ha la comparsa, i em sap molt de greu, Pep, però hi ha la comparsa dels mitjans de comunicació.
Escolta, no? Pots criticar-los tant com vulguis. Però diguem noms de mitjans que fan el joc, si podem dir. Si hi ha un diari que l'endemà de les eleccions va canviar completament una línia editorial i es va començar a carregar el candidat de Convergència i Unió. No sé si ho deies per aquest mitjà, un diari de paper.
Jo ho dic per tots, d'una manera o d'una altra, perquè, és clar, quin és el diari realment independent? Digue'm. I tots, sempre, arriba un, com ara l'últim en arribar ha estat l'Ara, que són independents. Tu llegeixes el diari a cap de 5 minuts i ja te n'adones que té un biaix ideològic. Figurava doncs que en caure el tripartit que l'avui seria independent. Tu mires i no ho és. Ho sento, té un biaix així. La Vanguardia té un biaix que canvia segons qui mana. I aleshores, allò...
Té un biaix del poder.
Sí, sí, sí.
I aleshores jo... Segons els resultats de les eleccions.
Efectivament. I és clar, tot això, juntament amb aquesta premsa cavernícola de Madrid, La Razón, ABC, El Mundo, etcètera, ja ens podem calçar els uns perquè volen vendre diaris i els altres perquè volen atiar el foc. I, escolta, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I, esclar, tot això vol dir que aquí es podrà dir la bestiesa més grossa i ningú et cridarà l'atenció i no pots anar enlloc a queixar-te perquè els instruments judicials estan tots polititzats. I a més et diran, posi's a la cua que d'aquí potser 3 anys començarem a mirar el seu expedient. Que tampoc.
I pagui unes taxes.
Per cert, les taxes. El senyor Gallardón ha aconseguit que tot el sector judicial s'uneixi en contra d'ell. Mira que era un sector que normalment hi havia divergències.
Jo crec que això és una cortina de fum. Jo no estic convençut. Perquè de cop i volta comencen a sorgir temes, que si el verd i la llengua, que si aquest, no sé què, no sé quantos, i en el fons hi havia una qüestió sobre la taula de fa mesos, Espanya serà intervinguda i serà rescatada? I de cap i volta, aquest tema, es va parlant de Grècia, es va parlant d'Irlanda, es va parlant de tots els altres països intervinguts i rescatats, i resulta que Espanya va fent el viu-viu i de tant en tant surt el Marianín de la seva cova, no sé exactament on, el Sacromonte o on, i el tio surt i diu: ah, no ho necessitem. Nosaltres som molt xulos, som autosuficients, no cal, no cal.
No, però ja assagen, assagen, no, perquè això de tenir el president tan anul·lat ja és com un assaig del dia que estiguem intervinguts, no? Llavors el president ja no pintarà res, que ja deu ser una mena d'assaig això que s'amagui a la cova.
I la veritat és que si el canvien per un tecnòcrata estil Mario Monti, segurament el veuríem més.
Segur? No, o el canviaran, o el deixaran anul·lat, absolutament de decisió.
Que ens tornarà a sortir l'Aznar com allà al Berlusconi, vull dir, perquè esclar, vull dir, en fi...
Home, l'amigo Aznar...
Vols dir que està fent cua per entrar?
Jo crec que està en un plan messiànic.
Sí, està posant molt,
sí.
En un plan messiànic, allò important. Jo no crec que ell gosés tornar a la primera línia, perquè crec que el joc democràtic ell no el toleraria. I aleshores sap que no pot. És a dir, si fos a la manera de l'Hugo Chávez o del president d'Egipte, que aleshores jo puc entrar i canviar les coses al meu gust i fer que la democràcia s'emmotlli a mi, aleshores sí. Però jo crec que tal com està la democràcia a Espanya, amb ell li ve petita. Li talla les ales, amb el qual es dedica a fer de Moisès i d'Ezequiel i d'Isaïes i tot el que vulguis des de, diguem-ne, la primera línia de fora.
Sí, sí, és que fins i tot amb una majoria absoluta no li aniria bé, necessitaria, diguéssim, poder...
No, perquè aquest és un tio, que canviaria la Constitució al seu gust.
Sí.
Els catalans que els bombin, per donar màxims poders al president i no sé què, no sé què. Sí. Això claríssim, perquè jo sóc...
Va fer les darreres declaracions, no, parlant de que la Constitució, el sistema polític espanyol, l'estructura d'estat feia un estat inútil, em sembla que va acabar dient. Bueno, aquest senyor va governar 8 anys aquest estat, no? Per tant...
I ell, que escrivia articles a l'any 78 posant en dubte el procés constitucional...
Sí.
I després com la fe dels conversos, a vegades... Sí, sí, sí. Tot i que ara la vulgui canviar, però...
Jo crec que no hi ha tant de canvi. Jo crec que ell anava en contra aleshores i ara hi torna a anar en el fons en contra, per això no torna a la política activa, perquè allò és massa estret. És massa estret, és sacrosanto, és intocable, però per mi és una mica massa estret. Aquest és un populista d'aquests, dels més perillosos. Tu el deixes allà a la Casa Blanca i veuries que el diu el que faria i el que desfaria.
Però Esquerra Republicana no li va anar malament quan hi era Aznar. Genera bons anticossos.
A l'independentisme en general, personatges com l'Aznar van bé.
Van bé.
Sí. Tot i que no m'agradaria pensar que a vegades també aquests processos cansen. I jo sí que animaria, doncs, a estar molt a la white i a no defallir, perquè serà difícil. I n'haurem d'aguantar que d'una, com deia el Sam, molt bèstia. I per tant, poc a poc i bona lletra, però avancem.
No, i el que s'ha de fer és molta pedagogia en aquest sentit, i crec, diguem-ne, que el nou govern, un dels grans reptes que té, que crec que el president Mas n'és plenament conscient, és la comunitat internacional. És l'únic, diguem-ne, que pot d'alguna manera frenar la impunitat del PP, que es posarà en plan apocalíptic.
De totes maneres, jo penso, diguéssim, ara amb Europa, diguéssim, així en general, esclar, si Catalunya realment tirés endavant, això serviria d'exemple per a altres zones d'Europa. I, és clar, això voldria anar a passar, voldria dir, passar d'una Europa dels estats, diguéssim, cada vegada més amb allò, amb una Europa de les regions, que se n'ha parlat moltes vegades, I no ho sé si això, diguéssim, doncs, des d'un punt de vista europeu també seria massa ben vist. Potser hi poden haver-hi algunes excepcions, però em fa l'efecte que tampoc agradaria de que fos excessivament generalitzable.
Això sempre hi ha la por, i cada vegada que algú fa una declaració unilateral d'independència, la Comunitat Europea sempre va amb recels. L'últim cas ha estat Kosovo, que això ha estat ambigu, saps? I després, depèn. Jo el que passa és que personalment ho veig molt difícil que Europa pugui girar el cap cap a una altra banda davant d'un lloc tan central a Europa. Com és Barcelona.
Té el cas d'Escòcia, sí, té el cas de Flandes, també.
Esclar, és que diguéssim, tant Escòcia com Flandes com Catalunya són llocs europeus molt claus i, per tant, no... A veure, no és Kosovo, eh? Kosovo és una marginalitat i, en canvi, això no és marginalitat.
Això és centralitat.
Exacte, eh?
Tot i que jo crec que Europa... Jo crec que Europa, justament, s'ha caracteritzat des de fa un temps... No per la unió, sinó per la fragmentació interior. El cas dels Balcans, vull dir, això va així. I crec, diguem-ne, que ha quedat una mica com un model de possibilitats. Conservem l'unió i a dins doncs, que cadascú vagi trobant. Perquè crec que hi ha dues tendències sempre en la història. Hi ha èpoques d'unió i de concentració i després hi ha èpoques, diguem-ne, de fragmentació.
Hem de marxar.
Molt bé. Adéu,
Ramon, adéu, adéu. Miquel i Sam Abrams. Ens veiem la setmana vinent, si volen, sí, perquè encara no han començat les vacances de Nadal.
La setmana vinent no és Nadal?
Ja és Nadal?
És Nadal, sí.
És Nadal, doncs escolti, trigarem, si no, que passin unes bones
festes. Sí, perquè l'altre serà Cap d'Any.
Cap d'Any. Doncs escolti, que passin unes molt bones vacances de Nadal, bon Nadal i bon any nou.
Igualment.
Igualment. És que és molt aviat per dir-ho, encara. Però vaja, que vagi
bé. Sí, però tu mira la data i veuràs.